la presència de la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Budó. Senyora Budó, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Abans de preguntar-li per una de les qüestions clau de la jornada d'ahir, que és la decisió de la Junta Electoral Provincial sobre el president de la Generalitat i sobre la seva condició de diputat, ara estàvem parlant amb l'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Vandeneinde, sobre la seva posició i en quina situació queda de cara al ple de dilluns. Vostè descarta, ho dic perquè aquesta setmana n'hem estat parlant, fins i tot vostè va dir públicament la possibilitat que es posessin tots els mecanismes des del govern de la Generalitat perquè fos així, perquè Oriol Junqueras acabés al Parlament Europeu. Descarta ja absolutament la possibilitat que Junqueras hi sigui?
Bé, de fet, nosaltres sempre vàrem dir, jo mateixa, el que vaig dir és que respectant, i com no pot ser d'altra manera, no? Doncs l'estratègia de la defensa d'Oriol Junqueras, que el president de la Generalitat, doncs el que ens havia demanat en el govern és que si hi havia la possibilitat, via sentència del Tribunal Suprem, etcètera, doncs de que Oriol Junqueras pogués ser dilluns al Parlament Europeu per exercir els seus drets polítics com a eurodiputat, doncs ens va demanar diligència per part del govern i per tant, doncs, que si això es produïa el més aviat possible es pogués fer efectiu el fet de que Oriol Junqueras pogués ser present a Estrasburg el proper dilluns. Malauradament, doncs, això sembla que no podrà ser i lamentem moltíssim aquesta decisió, tenint en compte, sobretot, el que va dir el TJUE quan va demanar que Oriol Junqueras havia de ser posat immediatament en llibertat i que tenia tots els seus drets polítics garantits i, per tant, que podia esdevenir eurodiputat de ple dret.
Deixem escoltar exactament què és el que deia vostè aquesta setmana sobre la qüestió, sobre el cas d'Oriol Junqueras.
El Tribunal Suprem ha d'acatar el que ha dit el Tribunal de Justícia, però, si això no és així, hi ha un altre mecanisme que possibiliti el fet de que el vicepresident Junqueras pugui assistir com a eurodiputat en el Parlament Europeu, doncs aquest govern, repeteixo, està preparat per indicació del president Torra i serà diligent per fer-ho possible.
El Tribunal Suprem ha d'acatar el que ha dit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, si no és així, aquest govern està preparat per indicacions del president de la Generalitat. No estem en aquest escenari exactament? És a dir, el Tribunal Suprem no ha acatat el que va dir el Tribunal de Justícia i estem exactament en aquest escenari.
Òbviament, el Tribunal Suprem no ha acatat el que hauria d'haver acatat, perquè no oblidem que la justícia espanyola també és justícia europea i, per tant, el que no té molt sentit és la decisió que ha pres en aquests moments el Tribunal Suprem en contra del que havia dictat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Jo crec que aquest és un fet molt greu que no hem de deixar de denunciar i de posar en negre sobre blanc. No? A partir d'aquí, el president el que va demanar és màxima diligència, ja si fos via Tribunal Suprem o altres mecanismes que fossin possibles, sempre i quan, òbviament, estiguessin d'acord amb la defensa d'Oriol Junqueras, doncs que el govern havíem de ser diligents i havíem d'estar preparats per actuar de manera efectiva.
I la defensa d'Oriol Junqueras no hi està d'acord.
Bé, en tot cas, aquests dies doncs, ja hem vist, no?, i hem manifestat doncs, que tenen una altra estratègia i, per tant, com a govern, el que hem de fer és respectar l'estratègia de la defensa.
El que ha fet, o el que ahir vam tenir, és un Parlament, en aquest cas el Parlament Europeu, acatant una decisió d'un tribunal, en aquest cas l'espanyol, el Tribunal Suprem, sobre la condició de diputat o de no diputat d'un dels seus diputats, diguem-ne, no? Això és el que va fer, és acatar una decisió d'un tribunal, en aquest cas espanyol. El Parlament ha de fer el mateix respecte a Quim Torra, que és acatar una decisió, en aquest cas d'un òrgan, és veritat, administratiu.
Bé, en tot cas, primer de tot això, no? La Junta Electoral no té competències a l'hora doncs, de treure la condició de diputat, de cap diputat ni diputada del Parlament de Catalunya, i en aquest sentit això és així. No hi ha cap sentència ferma doncs, que digui qui ha de ser i qui no ha de ser diputat en aquests moments, però a més d'això és que el propi reglament del Parlament i el propi Estatut d'Autonomia et diuen quines han de ser aquestes condicions i, per tant, en aquest sentit, doncs reafirmar-nos més que mai que Quim Torra és diputat i president de la Generalitat de Catalunya, no? I, per tant, doncs això ho diem des del govern, però ho diu també el Parlament i ho van dir també els diputats i les diputades que per majoria ho varen acordar així el dissabte 4 de gener quan varen celebrar el ple extraordinari en el Parlament.
Recordo que el president Torra, perquè evidentment es van filtrar totes les imatges, va dir al Tribunal Superior de Justícia si he desobeït. Vostè diria, no sé si amb la mateixa contundència, que a la Junta Electoral Central i al Tribunal Suprem i a la Junta Electoral Provincial estem desobeint?
És que jo crec que no estem desobeint, perquè si no reconeixem per què no tenen aquestes competències, no els hi són pròpies les competències de treure la condició de diputat a ningú, doncs no estem desobeint, estem posant una evidència sobre la taula.
No forma part d'una reforma de la LOREC, que precisament, per cert, es va aprovar el 2011 amb vots de Zapatero i de Convergència i Unió, la possibilitat que precisament sense una condemna ferma es pugui suspendre un càrrec públic a dins d'uns casos concrets? Estem parlant de terrorisme, estem parlant de rebel·lió, però també delictes contra l'administració pública.
Doncs en tot cas, això no és així. En el reglament del Parlament de Catalunya diu claríssimament quins són els casos de pèrdua de condició de diputat i en tot cas no li competeix a la Junta Electoral doncs treure aquesta condició.
Per tant, és un xoc entre dos diguem-ne, lleis que, a més, són orgàniques les dues, tant la LOREC com l'Estatut i, en aquest cas, el reglament del Parlament.
Bé, però per nosaltres tenim molt clar que el Parlament és on hi resideix la sobirania del poble de Catalunya, és, per tant, el Parlament a qui li competeix aquesta condició i aquesta capacitat de poder decidir qui deixa de tenir aquesta condició de diputat.
La situació en l'actualitat, en tot cas, és que ahir tenim una junta electoral, la provincial, la de Barcelona, que diu que l'escó de Quim Torra està vacant. I que el nou diguem-ne, el nou diputat que ha d'ocupar aquest lloc és Ferran Mascarell. A vostè li consta que se li hagi expedit l'acte de diputat a Ferran Mascarell?
No ens consta en absolut, i jo el que li puc dir és que la llista de Junts per Catalunya no correrà, i per tant...
No correrà, en cap cas.
En cap cas, el president Torra continua sent és diputat i és president, i aquest és el nostre posicionament, i per tant, vull dir, aquesta és la nostra, i és la realitat, i per tant aquí no hi haurà llista que corri en aquest sentit. Però jo també li voldria dir una cosa, no?, referent al que va fer ahir mateix la Junta Electoral Provincial. No hi ha cap sentència ferma, és a dir, ahir el Tribunal Suprem desestima, diguem, les cautelaríssimes que havia presentat el president, i per tant el que ens està dient és no respondrem d'urgència a aquesta qüestió vostra i per tant doncs anirem a mesures cautelars i ens donem un termini de 5 dies per poder escoltar les parts, no? I per tant ara ens trobem en aquest moment. En aquest moment de què vol escoltar les parts abans de posicionar-se. I per tant, doncs esperem a què passarà el dilluns dia 20, i per tant a partir d'aquí podem continuar parlant, però en tot cas no hi ha cap sentència, no hi ha cap posicionament del Tribunal Suprem, i per tant el que va fer la Junta Electoral doncs no, tampoc no té cap recorregut en aquest moment.
Aquesta Junta Electoral, que quan es va parlar del cas de la Junta Electoral Central, es va plantejar a partir de quin termini començava a córrer la posició, a partir de quin moment es considerava que ja estava feta la posició, que era el moment en què s'entregava la resolució en mà, diguem-ne, no? en el cas en els afectats, per entendre'ns. La resolució d'ahir s'ha entregat al president de la Generalitat? Ha arribat a Palau o al Parlament?
Doncs no em consta.
Val, i a partir d'aquí, ara vostè pot posar la mà al foc perquè el dia 22 i 23, que són el pròxim ple que hi haurà al Parlament, Quim Torra exercirà de diputat, és a dir, votarà, farà tots els passos que pot fer, tots els drets que pot tenir com a diputat?
No només jo puc posar la mà al foc en aquest sentit, sinó que ahir mateix també el president del Parlament va garantir els drets polítics del president Torra, i per tant doncs va dir que el president Torra és diputat i és president, i en aquí doncs el Parlament també, com a màxima, com a principal també institució de Catalunya, així ho defensarà, no? I mateix el president del Parlament doncs va estar molt clar, i recordem també doncs que en el ple extraordinari del 4 de gener també la majoria de diputats i diputades així ho varen votar i així ho varen acordar en el Parlament, que crec que és molt important, no? El Parlament ratifica el president Torra com a diputat i com a president, i per tant d'aquí no ens movem.
Sap que Pablo Casado ja ha dit que si el Parlament ignora aquesta junta electoral, denunciarà Torra i també el president del Parlament, Torrent, per usurpació i per prevaricació. No sé si entenc que els serveis jurídics de la Generalitat estan preparats per respondre a aquestes acusacions, que són greus i que continuen un pas més, diguem-ne, en tot aquest garbuix, diguem-ne, de recursos i de denúncies judicials.
Doncs sí, certament estan preparats, perquè realment no és tampoc res nou. Estem sempre doncs en aquests posicionaments, estem sempre constantment havent de defensar les institucions catalanes, i ara en aquests moments ens trobem que hem de defensar més que mai el Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la figura institucional del president de la Generalitat de Catalunya. I en això estem conjurats. per sort, jo crec que doncs, ahir també hi va haver una foto important, una foto d'unitat dels partits independentistes en aquest sentit, no compromesos en la defensa de les nostres institucions.
Què passa si hi ha una condemna ferma del Tribunal Suprem i inhabilita el president de la Generalitat?
Doncs en aquests moments no ens trobem en aquest escenari.
Però no trigarem gaire a arribar-hi.
Bé, en tot cas, hi va haver una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que deia que el president Torra havia de ser inhabilitat i en aquests moments encara ens trobem en el termini per poder presentar les al·legacions en el Tribunal Suprem i en això estem jurídicament treballant aquestes al·legacions, treballant aquesta defensa per poder-ho presentar, si no recordo malament, el termini acaba la primera setmana de febrer i per tant també estem treballant això.
En tot cas, li preguntaré per la seva opinió com a portaveu del govern. Hauria d'acatar el president de la Generalitat una condemna ferma sobre la seva inhabilitació, així com, per exemple, ho ha acatat en el seu dia Artur Mas, Irene Rigau o Joana Ortega?
Bé, en tot cas, no em correspon a mi respondre aquesta pregunta, li correspon al president de la Generalitat respondre-la, i per tant, jo respectaré aquell posicionament que agafi el president de la Generalitat.
No em vol donar la seva opinió per això?
Jo respectaré el que el president decideixi.
Crec que a Catalunya Ràdio fa uns instants Gonzalo Boyó ha dit que si hi hagués condemna ferma i el Parlament ho acatés, Torra també ho faria.
Doncs, repeteixo, vull dir, respecte màxim a la decisió del president.
Estan en converses amb el govern espanyol sobre tot sobre aquesta qüestió? Perquè tenint en compte que aquest mateix mes, d'aquí a dues setmanes com a molt, hi ha d'haver-hi la primera taula de negociació, n'han parlat d'aquesta qüestió, de la situació que es va produir ahir?
Bé, la veritat és que hi ha hagut aquesta conversa telefònica aquesta setmana entre el president Sánchez i el president Torra i, òbviament, doncs, no es van abordar aquests escenaris, no? El que es va parlar és que, d'alguna manera, entre governs hem de poder resoldre el conflicte polític que existeix entre Catalunya i Espanya i que això s'ha de fer, doncs, des del diàleg i en això es varen emplaçar en aquesta primera trucada telefònica entre els dos presidents, a trobar-se el més aviat possible, tal i com havien acordat aquest mes de desembre quan van parlar per telèfon, per poder començar doncs, aquesta taula de diàleg entre els dos governs, no? Però primer s'ha de produir aquesta trobada entre presidents i per tant esperem que en els propers dies es pugui produir.
Una trobada física?
Una trobada física, que és el que varen dir, no sabem si a Madrid o a Barcelona, però és diguem, la prèvia a poder posar el marc de negociació que s'ha de posar sobre la taula en aquesta taula de diàleg.
És a dir, que en aquesta reunió que es pugui produir, esperen, entenc, la setmana que ve?
No sé el dia, no el sabem.
Però tampoc no pot ser molt més enllà, perquè si el pacte, diguem-ne, amb Esquerra Republicana era 15 dies després de la investidura, tampoc no pot anar molt més enllà la reunió entre els dos presidents. Però en tot cas,
però fixi's una cosa, Vull dir, les negociacions per la investidura no es van dur en cap moment a terme des del marc del govern, sinó des del marc dels partits, i per tant, aquest és un acord entre partits, entre Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes, no? Però a partir d'aquí, doncs, ara estem en un altre escenari, que és una taula de diàleg entre governs, i per tant liderada pels dos presidents, i serà quan els dos presidents diguin que s'iniciaran aquestes negociacions i es posarà en marxa aquesta taula de diàleg. Per tant, en aquests moments cal aquesta trobada prèvia entre els dos presidents perquè, doncs, diguem, dibuixin una miqueta quin ha de ser el camí, no, el recorregut d'aquesta taula de diàleg. I en aquests moments ara ens trobem així, que s'han emplaçat els presidents a trobar-se com a pas previ a aquesta mesa de negociació entre governs.
En les agendes del president de la Generalitat i del president Sánchez, com estan ara mateix?
Bé, doncs, la del president Sánchez ho desconec, la del president Torra, doncs, plena, perquè té moltíssima, moltíssima, moltíssima feina i molts compromisos, i per tant, doncs, però està clar que per una prioritat com és obrir el diàleg entre governs per resoldre políticament el que és un conflicte polític, doncs passarà per davant de qualsevol activitat d'agenda. I per tant, doncs, el president Torra ja ho ha dit, que quan sigui el moment, doncs ell prioritzarà aquesta trobada.
Li seria indistintament, és a dir, li seria igual que la trobada es fes a Barcelona o a Madrid, o s'ha apuntat cap a alguna direcció?
De fet, em consta que a la trobada no van posar cap dels dos cap problema que es pugui fer o a Barcelona o a Madrid, i per tant, doncs, jo penso que allà on decideixin fer-se, l'important és que es faci.
Li parlarà d'aquesta qüestió, del cas judicial, el president de la Generalitat, el president Sánchez?
Home, m'imagino que és una de les parts importants a abordar tots els casos judicials, tot el que està passant, no? Perquè d'alguna manera doncs, el que nosaltres considerem que és prioritari a l'hora de poder negociar entre governs, doncs una de les parts importants és la fi de la repressió, la que estem sotmesos dia rere dia, no? I per tant, jo crec que és un tema que és obvi que entre presidents s'abordi.
I en aquest sentit, què li demanaria al president Torra? Li demanaria que s'aturés, per exemple, el procediment judicial contra ell?
Bé, desconec què li demanarà en aquest sentit al president Torra, però jo repeteixo, més que demanar-li una cosa personal d'ell, crec que el que el president Torra demanarà és precisament que s'aturi la repressió contra l'independentisme, que s'aturi aquesta causa general de l'Estat contra l'independentisme de Catalunya a través doncs, de totes les institucions judicials.
Senyora Budó, hi haurà eleccions abans d'acabar el 2020?
Bé, abans d'acabar el 2020 no ho sé.
Bueno,
no?
Encara però... falta molt, però vull dir
que... Exacte,
no.
Estem tot just a 11 de gener, però la veritat és que en aquests moments i ara mateix no està a la taula de govern aquesta possibilitat, no? Estem treballant doncs, per fer possibles aquests pressupostos per l'any 2020, uns pressupostos que Catalunya necessita, uns pressupostos que han de donar resposta a allò que ens està demandant la ciutadania i, per tant, estem concentrats en això. La voluntat és de poder-los aprovar a govern abans de que finalitzi el mes de gener i, per tant, després portar-los a tramitació al Parlament. I en això estem, en aquests escenaris, alhora també en l'escenari, jo crec, complex, però important de conjurar-nos per junts defensar les nostres institucions.
En tot cas, hem viscut ja la destitució d'un president de la Generalitat de Catalunya, en el cas de Carles Puigdemont de fa 2 anys, no va haver-hi convocatòria electoral. Li pregunto la seva opinió i la del govern, o si no, de Junts per Catalunya. Abans que es produís això, si és que es produís, diguem-ne, legalment a través d'un tribunal, s'haurien de convocar eleccions? És a dir, el president hauria de fer servir la seva prerrogativa per no ser substituït, diguem-ne, senzillament per un tribunal i convocar eleccions?
El que està clar és que aquest mecanisme el té el president, i per tant és competència del president de la Generalitat la convocatòria d'eleccions, però repeteixo, en aquests moments no estem contemplant aquest escenari.
De cara a aquest govern, jo li preguntava per unes eleccions perquè és evident que fa molt de temps que s'està parlant d'una complicació interna dins d'aquest govern per dos socis que estan també en una competició electoral de domini sobre la posició independentista i que no para de planar, almenys periodísticament, i també políticament, la possibilitat d'unes eleccions i com quedaria el resultat d'aquestes eleccions. Però entremig hi ha la gestió d'un govern. Un govern que hauria d'aprovar uns pressupostos relativament en breu. Vostè és negociadora en nom de Junts per Catalunya. Quan seran aquests pressupostos? Quan podran aprovar-se?
Bé, doncs el calendari que tenim és aquest, no? Abans de final del mes de gener poder-ho aprovar a govern, per portar ja la tramitació al Parlament i més o menys doncs, el calendari estaria en què els tràmits durarien fins al mes de març, de manera que abril o així serien doncs, ja efectius els pressupostos 2020.
L'abril es podrien aprovar i que siguin...
Bueno, jo crec que l'abril ja es podrien aproximadament, amb dates exactes ara no, ara ho desconec, dependrà també setmana amunt, setmana avall, doncs ara quan vagin a govern, però diguem que serien ja efectius no, al mes d'abril.
Què guanyarà Catalunya amb aquests nous pressupostos? Vostè que els coneix bé, almenys el projecte i els ha negociat.
Bé, doncs a Catalunya el que hi guanyarà, primer de tot, és tenir uns pressupostos que siguin acord al 2020, perquè en aquests moments ens trobem amb uns pressupostos prorrogats, és a dir, no és que la Generalitat no tingui pressupostos, però estem en una pròrroga pressupostària des del 2017, i això vol dir doncs, que les necessitats actuals i les realitats actuals i tots aquests compromisos que des del 2017 fins al 2020 des del govern s'han anat assumint, doncs no estan, diguem, reflectits pressupostàriament, no? I en aquests moments doncs, el que necessitem és endreçar aquests pressupostos i dotar-los d'aquelles necessitats reals del 2020. Per exemple, el 2017, ara per posar un exemple, també aquests pressupostos del 2020 s'han d'adequar a l'estructura actual del govern de la Generalitat, perquè els del 2017 el govern tenia una altra estructura i, per tant, tot això també ens fa que de vegades puguem anar coixos a l'hora de disposar dels recursos necessaris per afrontar certes polítiques, no? I a partir d'aquí, doncs, aquests pressupostos, per exemple, han de poder donar sortida a... a la fibra òptica, han de poder donar sortida a que totes les capitals de comarca de Catalunya tinguin connectivitat amb fibra òptica, que en aquests moments encara hi ha 13 capitals de comarca on no arriba la fibra òptica, i això és importantíssim si volem dotar de les mateixes oportunitats a tot el país. Estem parlant d'uns pressupostos que també han de fer realitat el compromís que el desembre del 2018 es va dur a terme amb el personal sanitari, metges i infermeres, de dotar de més recursos humans per tal de garantir doncs, la resposta en sanitat a la ciutadania de Catalunya, i això també aquests pressupostos doncs, ho han de reflectir. Estem parlant d'aquest doncs, increment en nombre de Mossos d'Esquadra i de bombers, també necessari i deficient en els últims anys, per tant això també ho han de reflectir els pressupostos, del retorn de les pagues extraordinàries als treballadors, de dotar de més infraestructures al país, carreteres, trens, etc. És a dir, de totes aquelles necessitats que com a país tenim i com a govern volem dur a terme, i de fet en l'acord de legislatura hi venen reflectits tots aquests compromisos, doncs aquest 2020 es puguin pressupostàriament doncs, ja anar assumint.
Hi ha hagut una veu que ha sortit en els últims dies, que és el del món de la cultura.
Certament.
Que ha dit que caldria un augment molt significatiu. De fet, les dades que han sortit són bastant terrorífiques respecte als diners que es dediquen a la cultura. S'ha parlat d'un 2%. Això és possible o no és possible?
Bé, el 2% diguem que seria la xifra idònia, però és que en aquests moments estem on estem i, per tant, fins al 2% encara hi ha un recorregut important, no? Jo no sóc mai de blancs i de negres i, per tant, jo crec que els grisos també existeixen i, per tant, d'alguna manera el que hem de tenir clar és ens hem de posar un horitzó proper a poder arribar a aquest 2%. Si aquest 2020 no pot ser el 2%, però hem de mirar doncs, de què pugui ser una mica més de, o sigui, una mica més del que és ara. No?
Ara és un 0,6%.
Correcte, ara és un 0,6%, i per tant, doncs, en aquest sentit, i em consta que la consellera de Cultura ho està també demanant, no? Doncs aquest increment, hi ha un increment important.
Quan podria arribar? A quin nivell podria arribar?
Jo crec que a l'1% hauríem de ser capaços d'arribar-hi. De fet, aquest increment en els pressupostos del 2020 ja hi ha un increment en cultura que va cap aquí, no? I, per tant, doncs, mirar de fer un petit esforç més a nivell pressupostari crec que és important i ho estem intentant treballar. El que passa que els pressupostos són el que són, no? I, per tant, doncs, tu tens uns ingressos i tens unes despeses. Malauradament, ens trobem en aquests moments en què a nivell estatal doncs, ens estan dient que els pressupostos del 2020 hi ha d'haver un dèficit zero i, per tant, no tenim cap marge de maniobra. Si aquesta xifra es pogués revisar i poguéssim tornar al dèficit del 0 o el 0,2, això voldria dir majors ingressos per la Generalitat de Catalunya i, per tant, podríem dotar també de més recursos la cultura o d'altres també necessitats que té aquest país. Alhora, també, posem sobre la taula que si tot allò que es deu per part de l'Estat espanyol a Catalunya doncs es retorna, doncs també hi haurien aquests majors ingressos que també ens permetrien poder doncs, fer uns pressupostos més expansius del que en aquest moment són, que ho són, que són uns pressupostos expansius, però no tant com des del govern voldríem.
Pot ser que en aquesta famosa reunió entre els dos presidents es parli també de pressupostos?
És important que es puguin abordar tots aquests temes perquè són temes que afecten també el dia a dia dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. I com
sembla que l'únic que es pot parlar entre els dos governs és sobre la situació política, diguem-ne, entre Catalunya i Espanya, la possibilitat de l'autodeterminació o no.
De fet, hi ha molts temes que s'han de poder parlar i s'han de poder treballar i que són importants, però el que és veritat és que nosaltres en aquests moments, pel que fa a aquesta taula de diàleg concreta, el que pretén és poder resoldre des del diàleg aquest conflicte polític que hi ha entre Catalunya i Espanya. Jo crec que aquest és un tema, però això no treu doncs, que hi pugui haver altres trobades bilaterals, no?, que puguin anar treballant doncs, aquests temes més sectorials. Parlo de la regla de la despesa, del dèficit, parlo del retorn del deute, parlem d'altres àmbits, no?, que són ja més sectorials.
Acabo amb dues qüestions. La primera, demà se sabrà exactament quina és la composició del nou govern espanyol. Hi han dos catalans que ja ho sabem, Manuel Castells i Salvador Illa. Creu que Catalunya està ben representada en un govern amb 20 ministres, dos dels quals són catalans?
Jo crec que el que nosaltres hauríem de, primer de tot, és desitjar-los molta sort i encert en aquest nou govern. Certament doncs, no són moments fàcils i, per tant, qui es posa al capdavant d'un govern, jo crec doncs, que s'ha de valorar i, per tant, doncs, en aquest sentit, desitjar-los sort i encerts i demanar-li doncs, tant al senyor Castells com al senyor Illa doncs, que pensin en Catalunya, que treballin per Catalunya i que, precisament, doncs, tots aquests greuges que en aquests moments Catalunya està patint, doncs, que ells se'n facin ambaixadors.
I la última cosa, abans hem parlat d'Oriol Junqueras, hem començat l'entrevista parlant d'aquesta qüestió, els que sí que seran al Parlament Europeu dilluns són Carles Puigdemont i en aquest cas, Toni Comín. Però ahir teníem una altra notícia també judicial, que és la petició del jutge Llarena des del Tribunal Suprem demanant un suplicatori perquè se'l suspengui la seva immunitat. Veient el que va passar ahir, tem que l'Eurocambra pugui gestionar la situació de la mateixa manera, és a dir, que els pugui acabar suspenent també Puigdemont i Comín?
Bé, en aquests moments, en tot cas, això no seria una resolució immediata, sinó que hi haurien uns mesos de per mig, però en aquest sentit, fixi's vostè la contradicció del mateix jutge Llarena, no? Que en aquest sentit doncs, està dient retirin la immunitat allò que ell no reconeix, és a dir, està reconeixent
que la reconeix
a tota
per
Europa.
Però
sí, clar,
no.
Però com si Espanya no fos un estat membre de la Unió Europea, no? Per tant, això no deixa de ser un contrasentit, de dir, escolti'm, miri, vostès que tota Europa menys Espanya, què vol dir que Espanya no és Europa? És a dir, si hi ha immunitat a tot Europa. Espanya és un estat membre de la Unió Europea, per tant, no entenem que això no pugui ser així. Jo crec que aquesta és una contradicció flagrant, no? I, escolti'm, jo crec que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea doncs, va dir el que va dir. Per tant, això també va tenir repercussió amb els eurodiputats, en aquest cas amb el president Puigdemont i amb el conseller Comín. I en aquest sentit, doncs, nosaltres el que demanem és que es finalitzi ja aquesta persecució judicial i que puguin exercir els seus drets polítics en aquest cas com a membres del Parlament.
Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Li agraeixo moltíssim a Meritxell Budó, consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat en un dia com avui, després de saber les notícies que vam saber al voltant del president que ens hagi volgut acompanyar. Senyora Budó, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, molt bon dia.